Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis. Com esteu? Una setmana més aquí, al peu del canó. Mossega la poma, el vostre podcast de ciència i tecnologia en català.
Hòstia,
podcast.
Sones molt professional, tio.
És que o ens posem així o no sortim a la Wikipedia.
Ens donaran una subvenció o alguna
cosa? Algo, sí, sí.
Has d'anar a algú de la gene o...?
No sé.
És que sona molt, molt, molt professional.
Molt professional.
Des que tens aquesta ràdio, des que tens aquest micro tan guapo, Jo te veig més professional, et veig un rotllo bastant.
I, pues mira, després parlarem de coses de vídeo, que et volia comentar un parell de coses. Bueno, a veure, centrem-nos. A la darrera conferència de desenvolupadors de Microsoft, Build, que ja vam parlar així molt per sobre, però avui vull comentar un parell de coses aprofitant que està el Marc.
Developers!
Bueno, doncs Microsoft va mostrar cap a on orientarà algunes aplicacions d'intel·ligència artificial i, per tant, avui vull desenvolupar això una mica, tot i que ja vam parlar, però vull parlar una miqueta més amb calma. L'altra guanyadora destacada, sobretot per el que hem vist aquesta setmana en el món de la IA, sabeu qui és?
No? Facebook.
No. Nvidia.
Nvidia. Hòstia, ah, sí, bueno,
ho està patant...
No, Nvidia ha fet una demo. Nvidia ha fet una demo i Nvidia ha pujat en borsa que te cagues. Però...
Exacte. Vale.
Ara bàsicament, això és el que diuen, deien ja fa uns bastants mesos, que deien que, a veure, que aquí amb les IAs hi ha una febre de l'or, però qui va guanyar diners de veritat amb la febre de l'or és els que venien els pics i les pales. Levis que els hi venia els pantalons i aquest tipus de coses. Dic, els proveïdors dels pioneros que anaven allà
i dels gibrellets aquests que passaven pel riu.
Passar la gibrelleta pel riu i tot això, el bateig que en diuen, aquests són els que van fotre diners i clar, Nvidia té els pics i les pales.
De fet,
i amb les criptos van guanyar molt també, no?
Sí, també.
Bueno, van guanyar molt les criptos, però van jugar a la puta i a la Ramoneta, perquè es van dedicar, van dir, les nostres targetes gràfiques, perquè el problema que tenien és que el seu client de tota la vida eren els gamers. ¿Vale? I llavors, clar, quan els criptolocos compraven les targetes Nvidia, les compraven de 10 en 10 i anaven a la botiga i a PC Componentes no hi havia existències, o sigui, i anaven pujant els preus i seguien sense existències, perquè clar, perquè en 6 mesos un criptoloco amortitzava una targeta d'aquestes que et pot durar 4 o 5 anys d'allò. Llavors, els gamers no podien d'allò. Llavors, el que van fer els d'Nvidia va ser treure el que en deien l'LHR, el low hashing rate, que el que feien és que quan la BIOS de la targeta detectava que estaves executant l'algoritme Ethash, que és el que es fa servir per minar Ethereum, es feia servir per minar Ethereum quan l'Ethereum es minava Proof of Work, i llavors el que passava és que agafava i li baixava el rendiment, et matava un parell de cores o alguna cosa i de cop i volta la targeta pues, mirava menys, i llavors estaven tots els algoritmes aquests de miners, els miners estaven intentant fer algoritmes per enganyar en aquest d'allò.
Correcte. Ara parlem, però estem en introducció, no parlem l'Oremus. Dilluns vinent, dia 5 de juny, dilluns, tenim que la Worldwide Developers Conference 23, on Apple suposadament trencarà la seva línia absolutament...
Suposada ja no, perquè ahir va sortir un missatget d'eslògan i era programa nous mons. O sigui, que està pràcticament cantat.
Amb això que presentarà Apple, us ho dic en sèrio, ho li comentaven al senyor R, estic absolutament zero emocionat.
No. Estàs parlant de les ulleres.
Sí, yes.
A mi les ulleres em semblen gens absolutament interessants, no ni les...
No, em sembla un meta Apple.
No, però jo crec que hi haurà coses molt interessants.
Bé. Home, hi han d'haver coses bones, sí. Ara parlarem.
Avui tenim
una
petita...
D'entrada hi ha una cosa que no m'acaba de quadrar. Hi ha una cosa que no m'acaba de quadrar de tots aquests rumors i aquestes coses, i és que Apple porta molt de temps treballant amb la realitat augmentada, vale? I tots els rumors apunten a un HoloLens.
Extended reality.
Exacte, però és realitat virtual. Si és realitat extesa, ha de ser transparent.
Sí, és realitat extesa, extended
reality. Si és extesa, té aplicacions professionals molt
més. En teoria, això Apple apostava per aquest model.
Sí. A veure, parlem, fiquem una cunya i,
sí, sí,
i parlem
un moment.
I anem
acabem.
Una de les coses.
Una mica perquè la gent, més que res, perquè jo crec que és un tema d'educació dir-los a la gent que escoltaran més o menys els temes del programa. Després farem el que ens doni la gana. L'altra cosa que avui vull parlar, i encara que em quedi sol, ho vull fer, vull parlar de navegadors iOS i macOS, perquè jo he passat per un viacrucis i al final he trobat la solució que em funciona i la volia explicar. I també vull parlar de software d'edició de vídeo bàsic en macOS, vale? I tancarem amb propostes que avui venen molt carregades de música. I això, tot això, amb el Marc Alier, que ja l'heu escoltat, amb el Magma, que també l'heu escoltat,
hola,
que té una cortina al fons de la iaia Perica.
És la que venia amb la casa, jo no he canviat res, eh?
Ui, és que es veu molt iaia, Magma, es veu molt antiga. La meva àvia tenia una cortina.
No. Jo sóc un tio rural.
Ja
el
ho veu.
Però,
en canvi, jo tinc
rústic,
a darrere meu tinc, que no es veurà,
el Vader.
No, primer tinc un Slack de l'IKEA, vale? Tinc una
balda
de l'IKEA.
Tinc l'almanac del pagesot. Aquí,
mare meva, del cordill. L'almanac del cordill, clar.
El
molt
diari
bé,
del pagès.
Molt
el diari del pagès.
En paper, com al segle XIX, no?
Clar.
Com en el segle XIX, sí, igual que a l'edat mitjana. Jo tinc el Darth Vader i la nau, es veuen allà darrere.
Poca broma que el calendari del pagès va ser una innovació en el seu moment, Va ser una innovació.
Sí, i aquell monjo que amb el pit ho feia així, que també et marcava el baròmetre.
Encara el venen,
Sí, home, i tant.
Hòstia, aquest no l'he vist mai.
Jo recordo
home,
petit
sí,
a casa, els meus avis que el tenien...
La tranca li posaven...
Si enganxaves veure quan es posava la caputxa, era...
Sí.
Oh, se posava la caputxa!
Sí, sí, tenia una tranca que no era visible.
Jo només tinc aquest.
Què és això? Ah, amigo. Doncs pues mira, és una versió monjo. És una versió monjo, però que a més t'indicava, diguéssim, la humitat relativa. No, la pressió. La pressió.
Està bé, aquest sí, és d'allà a Xile. Allà a Perú i Xile ho fan molt, això. L'Índia o Pícaro.
Per cert, parlant de tot, abans de que acomiadi la intro, tornem a... Sí, estem d'enhorabona, hem passat la crisi, els oients de Mossega la Poma tornen a comprar condons. Uah, però a més...
Ja era hora aquí!
En plan to loco, tio.
Hi havia hagut un període de sequia important.
Home, estàvem de bajón. I és que poseu-vos-hi que ens heu de pagar les pensions. Vull dir... tot això i més configurarà aquest episodi 556 de la temporada 16.
Una observació, si ens han de pagar les
pensions hem
potut. Millor que no facin servir condons.
Millor que no facin servir condons. Tens tota la raó.
Alguns ha de pagar les pensions.
Sí, però...
Apel·lo i a veure què passa.
Sí, però et dic una cosa, Marc. Com no s'hi posin, tampoc. Millor que s'hi posin ara en condó i que un dia se'l deixin a sobre la tauleta.
Amb tanta realitat virtual i tantes HoloLens i tantes HoloPolles...
Sí, sí.
Ja no,
Qualsevol cosa que pugui triomfar, només triomfarà si tenim porno, com deies tu. Bé, tot això serà l'episodi 556, temporada 16 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Val, Marc, jo volia destacar una cosa, vale? Aquesta setmana he anat llegint a molts llocs una mica, un anàlisi una miqueta més detallat o més sossegat del Build, no? De la conferència de desenvolupadors de Microsoft, sobretot centrada en Microsoft i Copilot. ¿Vale? I és molt curiós perquè comparat amb Apple, Microsoft ha sigut una empresa molt conservadora. De fet, hem hagut de carregar amb el Windows i arrossegar-lo amb les retrocompatibilitats i tot el rotllo molts anys i no feia masses coses. Ara, des de que va comprar, sí, lo de OpenAI, lo de la intel·ligència artificial
no
a Microsoft,
és una, va invertir, és una joint venture, no?
Sí, és una joint venture.
Hi ha però, un acord molt estrany que necessita,
sí,
és
Marc,
un màster MBA per entendre el que fan, eh?
Analitza-ho bé. Això a ells, en el core de Microsoft, a la gent que realment pren decisions, era una cosa que ja fa molt de temps que li estaven donant voltes, perquè Microsoft ja fa temps va fer dos moviments. Un apropament aparentment sincer en el món de l'open source,
bueno,
la,
però
compra,
és que no és...
la compra de GitHub...
A veure, no és un apropament ni... A veure, recordem, ja ho he explicat moltes vegades, hi ha una cosa, el free software, que defineix l'Stallman i té una sèrie de coses.
Correcte.
A finals dels anys 90, hi ha una colla de gent com l'Eric S. Raymond i com el Tim O'Reilly i companyia, que agafen i funden la Open Source Initiative. I el que diuen és, a veure, tios, el free software està molt bé ideològicament, però de rebot els projectes Linux i el projecte Apache ens han descobert, doncs, que a nivell d'enginyeria, fer software utilitzant les estratègies del software lliure i diverses empreses col·laborant en projectes que creïn les infraestructures bases d'internet per poder-los comunicar, tindre interoperabilitat entre aplicacions i serveis, ens permeten fer un software de grandíssima qualitat i llavors a sobre d'aquestes infraestructures podem posar petites capes de software que extreguin el valor. Vale? I això, l'Open Source Initiative és molt bon explicant-lo, es posen el traje i la corbata per poder entrar a IBM i llavors d'aquí del resultat d'això, doncs, l'Andresen agafa i fa open source al Firefox, el Microsoft fa una joint venture IBM fa una joint venture amb Red Hat, Apple integra el BSD, el NetBSD com a base del Darwin per agafar i tindre el sistema operatiu i comença a haver-hi una aproximació de sistema operatiu. Hi ha una sèrie d'empreses que són les que estan perdent la guerra amb Microsoft a finals dels anys 90, Microsoft està guanyant i per tant no es mou cap a l'open source, i una sèrie d'empreses doncs, comencen a fer cert tipus de moviments cap a l'open source, i altres com Google, que són directament natives en el món de l'open source, perquè Google no és una empresa de software, és una empresa de serveis.
De publicitat.
És una empresa, és una empresa que ven anuncis, eh? I el software el regala, el fa lliure, i ell el que fa és munta serveis i ven anuncis a sobre d'aquests serveis. Llavors, el que es dona compte a Microsoft és que la qualitat dels seus productes doncs, està absolutament estagnant. Tenim meravelles doncs, com Windows Vista o com Windows 8 o com Windows el primer Windows per ARM, que són autèntiques porqueries, i llavors i totes aquestes coses passen amb Ballmer, i llavors quan entra en Satya Nadella diu no, estem tenint problemes de qualitat amb els nostres productes, hem de migrar de productes cap a serveis, perquè el nou model és de producte cap a servei, i si migrem cap a serveis partint de serveis de qualitat, hem d'adoptar al màxim l'estratègia open source, perquè treballarem millor i ens podrem integrar millor amb altres persones. Llavors, això és el que hi ha.
Sí, llavors, i de fet, en el món d'Azure...
Per interès de qui era Andrés, no hi ha res ideològic que surt a la taula.
I també és cert que en el món d'Azure, per exemple, que sí que hi ha màquines Windows, màquines virtuals Windows i entorns Windows, i és més cert que el pes gran, el gran volum està també en el món del Linux, vale? I de l'Apache i del món clàssic open source. Bueno, dit això, de totes maneres...
Al final, una cosa, si tu has de tindre una aplicació funcionant en un servidor sense una interfície gràfica, té tot el sentit del món que tinguis un servidor Linux. Perquè és que no has de carregar-hi la interfície gràfica a sobre. O sigui, no has de carregar-hi. O sigui, per exemple, al macOS tens l'Automator per poder automatitzar tasques.
Ja no, ara Linux, es diu d'una altra forma.
Bueno,
no?
O d'una altra manera, us dirà d'una altra manera.
Shortcuts.
Però el que tu vulguis, el Xirix Shortcuts...
Però encara hi és, l'Automator.
Encara hi és. Però és que en Linux no ho has necessitat mai. És que tens directament llenguatges de scripting i tot tipus d'històries que per poder agafar i automatitzar.
Bueno, l'Automator era una manera d'apropar l'usuari normal
als scripts.
Als scripts. Però clar, si tu tens components visuals, has de treballar amb el
Windows també, visual. Windows també ha tingut sempre baix. O sigui, ha tingut scripts, de scripting, llenguatge de scripting també.
Però, no, bueno, senyor, ha tingut els fitxers .bat. has tingut el fitxer bombat a dintre del Command Com, que és una porqueria. I, de fet, el Linux, el Windows actual,
home, clar, no
una
pot...
cosa que es diu PowerShell, que bàsicament és el shell de Unix posat a dintre Windows.
Sí, sí, clar, per vitaminar una cosa que era molt, molt bàsica.
Bueno, i bueno, llavors, quan tens PowerShell, pots ficar l'automatització de les automatitzacions de Unix a dintre de Windows. I pots fer coses una miqueta serioses i gestionar el pad, però tens això. Però
no de totes és... maneres, jo...
Però a veure, de... una cosa, Tomàs, hi ha una... sobre aquest, allò, hi ha dues coses, sí, l'open source el té sobre i l'altra és la migració cap a serveis. Llavors, el problema que hi ha aquí és un problema de què és el teu ordinador. Perquè jo, quan estic fent servir el meu ordinador, tinc clar que tinc uns programes, que estic executant programes al meu ordinador, treballo en local, i quan obro un browser, o obro un client de Twitter, o obro una aplicació de mapes, o obro una aplicació de correu electrònic, m'estic connectant a la xarxa, i com els mentats de Dune, per pròpia voluntat, pongo en marxa mi mente.
Marc, si a mi m'integren... Això, aquest model s'ha trencat.
Exacte, és el que passa.
Però no només a Microsoft, a Apple també, eh?
Perquè el quan Siri tu corres, està connectat, quan, tu... quan fa l'Spotlight i es connecta a internet.
No, i les aplicacions d'iPad portades a Mac, que són web apps. Hòstia puta, si no tens connexió a internet no funcionen.
Com? No
moltes
són
aplicacions,
web apps.
Moltes aplicacions de macOS.
Natives? Vale? Quines, per exemple?
No sé, hauria de buscar.
No, les aplicacions però... portades de macOS, iPadOS, són natives també.
Sí,
el que passa que tenen l'iCloud Drive integrat.
Però moltes d'elles no van si no estan connectades a internet. No dic que algunes, que no dic totes, però algunes no van. No van,
les natives d'Apple funcionen totes sense internet.
Bueno, més que res perquè amb un iPad desconnectat a internet les aplicacions natives, excepte el Safari i el correu electrònic per enviar i rebre coses, o sigui, no se sincronitzen. Però si jo faig servir el Pages per iPad o faig servir l'aplicació de notes o faig... L'aplicació de mapes no em funcionarà, perquè és una aplicació de mapes.
Però que encara no té notes... el mode offline, això és increïble, jo no ho entenc.
Bueno, però vol dir que has de descarregar-te els mapes. Sí,
aquí, sí. Aquest és l'exemple que volia posar, Mac.
L'aplicació
de
mapes. Però en aquest cas, saps que és l'aplicació de mapes, que no tens els mapes descarregats, però en general tens el teu sistema operatiu i hi ha la connexió a internet. Però quan tu dius no, és que qualsevol cosa que tu estiguis escrivint i fotent, hi ha una IA escoltant-te i a més no s'executa en local, sinó que s'està executant a Azure, aquí ja tenim un problema.
Cosa que no és el model d'Apple. Ja el model d'Apple va a executar aquests models en local.
Quan hem tingut casos...
Però el model d'Apple no té una IA
Samsung,
com té Microsoft,
Samsung,
per exemple.
Que havia estat fent
bueno, ho vam fent els seus pinets, però òbviament no hi ha una IA de xat, això sí que és veritat.
No, hi ha una IA de xat i...
Però tot bueno, el que són reconeixements d'objectes, reconeixements facials, tot això, si, no sé si us heu fixat que quan vosaltres teniu un nou dispositiu d'Apple, tota aquesta informació no la teniu sincronitzada. És en local, només. O això ens diu Apple.
Jo el que volia comentar era del fet de la compra de GitHub, ¿vale? L'entrenament que ha tingut tota la part de Copilot i que ara poden oferir un producte o un servei, ¿vale? Que és Copilot Stack for Developers, que és una de les presentacions estrella del Build.
Sí, totalment. A veure, és al·lucinant. O sigui, treballar amb Copilot...
I és brutal.
És al·lucinant. Treballar amb Copilot i amb GPT-4 és al·lucinant, però fixa't una cosa. Quan està... És que jo abans m'he quedat clavat i sent parlant i vosaltres heu continuat el programa sense mi. A veure després com queda l'àudio. Mira't el minut 16 a veure què passa, en Magma, quan editeu.
Sí.
Però... El problema que hi ha és la gent que treballava gent de Samsung que està treballant amb I+D+I, el problema que va tenir és que van estar fent coses, feien servir el Copilot, el que vol dir que tot el seu projecte estava sent pujat cap a Copilot i OpenAI va utilitzar aquest codi per entrenar la versió següent de Copilot. O meravella, investigadors d'altres empreses que està de cop i volta estan fent recerca similar i de cop i volta et foten el codi de Samsung. És a dir, és clar, és a dir, quan això està passant a nivell de Copilot, dius, ui, quina gràcia, però és que això et passa a nivell de tot el sistema operatiu. I dius, clar, si jo estic fent servir el meu sistema operatiu i estic agafant i estic treballant, per exemple, amb llistats d'estudiants, amb noms, cognoms, notes, DNIs, estic agafant i donant-los feedback o coses personals, és a dir, compte. O sigui, si nosaltres som tan rucs de posar les nostres fotografies personals, humanes, guarrindongues, a dintre d'iCloud Drive, a dintre d'això, és que som tontos i no ens pot culpar ningú. Però en aquest cas estem parlant de dir, escolta, si tu estàs, Tomàs, tu estàs a dintre amb una empresa i estàs ocupada de compliance amb la GDPR i a tu et diuen que tens Windows, que té aquestes IAs que estan llegint-ho tot i estan continuant llegint tot el que tu estàs dient i no se sap el que estàs fotent, de dir, hòstia...
No, hi ha un altre problema, que és la segona... Mira què està passant. Els codis...
És molt gros, o sigui...
Sí, els codis
sistema operatiu aquí... ja comença a ser un, sí. Amb un puti... És a dir, ja no és un sistema operatiu, és un browser amb una IA tot el rato que ets un mirem.
Sí, per això parlava jo d'aquestes dues vessants. Una, hòstia, has agafat una cosa que es diu GitHub, on molta gent té coses seves, ¿vale? Suposo que només hauràs agafat allò que és públic, suposo, no ho sé. Però, i després la gent ha continuat fent codi i passant-lo amb OpenAI per validar-lo, per trobar errors, per millorar-lo, i tot això se n'ha aprofitat. Això és una vessant. I l'altra és la segona vessant que també em van presentar al Build. Copilot for Windows 11, o sigui, Copilot per Windows 11.
Integrat al sistema operatiu.
Sí, i aquí hi ha la segona. A la meva empresa han prohibit utilitzar OpenAI, o la part, diguéssim, de llenguatge, per fer res que tingui a veure amb reunions, amb transcripcions, amb correus interns. Per què? Perquè són... és material sensible, és material intern. Mm. I si jo tinc una reunió interna perquè estem discutint una estratègia cap a un client, això no pot anar entrant a res. No pot sortir de casa meva.
Exacte. Vale? I per això, per això, el que estem parlant ja fa temps amb en Dani...
Perdona, i no només això. Si jo, com fa la meva empresa que desenvolupa managed service, desenvolupa eines, utilitats, on top o de tot l'altre, per tenir un avantatge competitiu respecte als nostres competidors, per saber gestionar de forma global serveis en el núvol, en qualsevol núvol, utilitzant X eines. La manera de pensar, la manera de fer, la manera com ho fem i com ho gestionem és crític per la nostra empresa, perquè és el que ens diferencia de la competència. Són hores i hores i hores i mesos i setmanes de pensar com ho faràs, de desenvolupar les automatitzacions, i això no ho podem validar amb el codi de Terraform d'això en l'OpenAI. No puc fer-ho en el Copilot, no ho podem fer.
Sí, però llavors ara fixa't que és el que t'estava comentant jo. Dic, amb en Dani Amo ja fa mesos que estem parlant de dir, a veure, quan tu tens un LLM, un Large Language Model, que et aconsegueix donar uns resultats determinats, és molt fàcil, sabem que és relativament fàcil i econòmic, entrenar més models més petits que et donguin un percentatge molt alt del seu rendiment. És a dir, pots tindre un model... t'acabo de posar en el grup de Telegram de coordinació de Mossega la Poma, t'acabo de posar un projecte que està a GitHub, que precisament el que fa és executar el model Llama de Facebook, i que el puguis executar en un MacBook. És a dir, perquè el puguis agafar i executar en el teu MacBook.
No surt enlloc, no se'n va enlloc, no transmet dades enlloc.
Exacte,
no?
Tu et baixes un model. Tu te baixes,
està entrenat ja, no?
Tu t'agafes el model, tu t'agafes un model o el Llama, o t'agafes algun altre dels models, l'Open Assistant, o t'agafes un model que sigui. Utilitzes tots els parches que es troben amb el que li pots augmentar, diguéssim, la funcionalitat d'aquest model, i fins i tot, amb enginyers que tu tinguis a dintre de la teva empresa, pots agafar i millorar les respostes d'aquest model per la feina que fas en la teva empresa. Te l'entrenes a la teva empresa i el fas servir in-house. I això és el que jo crec que és el futur. O sigui, OpenAI i Microsoft el que volen és que fem servir els seus models. ¿Vale? I està molt bé perquè realment GPT-4 és acollonant. Realment és acollonant. Però per moltíssims casos d'ús i per moltes coses privades, humanes i per compliance en GDPR i coses d'aquestes, i perquè a més funciona, o sigui, es poden agafar i fer aquests models més petits, és a dir, en el moment que ja tens el subconjunt de funcionalitat que tu vols, el pots fer més petit i executar-lo en un MacBook, i aquí és on Apple pot pagar molt fort dilluns que ve. A veure, quan tu agafes i Photoshop t'està fent segons quines coses, vale? És a dir, la imatge se'n va a Adobe o no se'n va a Adobe, ho executes aquí, és en cloud, on és? La idea és dir, ei, començaran a haver coses, és a dir, si jo estic fent una pel·lícula Si jo sóc Pixar, o jo sóc DreamWorks, o jo sóc una empresa que estigui a la zona franca fent animació o fent un videojoc i tinc que començar a fer coses, creacions artístiques, em guardaré molt fins que no surti la pel·lícula o no publiqui l'obra de posar-ho en qualsevol, en una eina que està enviant les coses cap al cloud. Perquè és que o qui m'està proporcionant els de llonces o la meva competència es pot trobar de cop i volta amb els meus dissenys i els meus dibuixos que els hi apareixin màgicament. Llavors, ens ve una demanda molt gran d'aquest tipus d'eines. I llavors, i a més, és necessari que els tinguem perquè no podrem competir a nivell de productivitat amb persones i amb empreses que estiguin utilitzant aquestes eines. Perquè la productivitat te la multiplica per 5.
Sí.
Pel cap baix. Pel cap aquest baix, és a dir...
Està molt bé que ho expliquis així.
Ho has de posar, ens les hem de muntar, però és que és l'informe que us vaig dir ara fa unes setmanes aquells de Google que diuen és que no tenim res a fotre. És a dir, la gent voldrà aquests models open source i quan es foti i com Apple agafi i et tregui APIs dintre el sistema operatiu perquè no tinguem que hackejar, instal·lar el MacPorts i fer la vertical i el PipX i no sé quantes històries més per instal·lar aquests models en el nostre Mac. És a dir, quan no tinguis que ser una mica hacker i tenir molt de temps per perdre per instal·lar-ho això, que simplement dir, mira, m'instal·lo aquest model i ja corre. Perquè si tens un model tipus Stable Diffusion, posa el model i tira amb ello. I si tens un LLM...
Bueno, actualment, reconeixement d'imatges i aquest tipus de models els tens ja a nivell d'API.
A nivell de sistema operatiu, és a dir, si Apple fa el que va fer...
Però no està associat a la productivitat encara, Magma.
No.
No ho està, que és la clau diferencial, sí.
Bueno,
està bé... Acaba.
Si Apple fa el que va fer per Core Audio, Core Video, Core Image, Core ML, tot aquest tipus de coses.
Core IA.
Core IA i tingui una sèrie de motors d'execució de models que tu diguis simplement aquest és el meu model i les meves aplicacions que accedeixo al model a través de... A partir d'aquí obro un API per accedir al model. S'obre un ventall d'aplicacions que cridin el model i s'obre un ventall de... possibilitats de dir, ei, mira, és que jo tinc aquest model i de gent implementant models open source i que, de cop i volta, els MacBooks i els Mac Studios i els Mac Minis esdevinguin plataformes d'execució d'IA i tinguis Apple competint amb NVIDIA. No oblidem que Apple fa temps, o sigui, ja fa temps que Apple no...
Bueno, NVIDIA, les targetes d'NVIDIA es venen per entrenar models, Marc. Per entrenar models, sí.
Vale, d'acord, però també pots entrenar... O sigui, a veure, el que no pots fer és executar, és entrenar un model com GPT-4, vale? Perquè, clar, per exemple, avui estava mirant estava llegint història dels models, el model verd s'entrena amb dues GPUs. O sigui, el 2018 estàvem entrenant els models, diguéssim, de referència, s'entrenaven amb dues GPUs i avui en dia per entrenar un GPT-3 ja es deia 4 milions d'euros per entrenar aquest tipus de coses. Vale? Però, a veure, on hi ha el diner ara no és l'entrenament del model, perquè GPT-4 s'ha entrenat una vegada. On hi ha diners, és a dir, els milers de milions d'euros que ha tingut de pujada NVIDIA no ha tingut perquè entrenaran models. El tindran per l'execució i l'explotació dels models. I jo
per tot, per entrenar,
dir,
per córrer i per executar.
O els models crítics no han de córrer en el cloud. Han de ser o corren cloud privat d'una empresa i l'empresa controla les dades de punta a punta o les persones tenen en el seu MacBook o en el seu iPhone els seus models, els seus modelets.
Models més reduïts que puguin donar servei per les coses.
L'arquitectura és conducive a que tu tinguis privacitat. I que tu puguis controlar quin model. I, evidentment, per exemple, en el món d'aquest lloc on no heu d'entrar, sobretot no hi entreu, a un Stable Diffusion, ja saps que l'un Stable Diffusion, no entreu sobretot en el Reddit de l'un Stable Diffusion perquè... Vale? Perquè
prendrem mal, sí.
Prendreu mal, eh? Prendreu mal perquè dius, acollonant, però ja quan entres en la pàgina d'un Stable Diffusion, que ja no és per compartir les fotos guarrilles, sinó que simplement t'expliquen com ara els models et diuen, compte, perquè ja s'estan trobant casos de gent que distribueix models en el que hi han fotut insercions per hackejar-te. És a dir, compta quin model executis perquè pots, ja se sap ficar malware dintre dels models en forma d'embedding. O sigui que, clar, aquests models són com un executable i, per tant, validar els checksums i saber d'on ve cada model i saber el que s'ha fet en cada model, perquè puc agafar un model llama i li foto quatre cosetes i el fico en el BitTorrent i a córrer. Vale? És a dir,
de fet, arrel de moltes... OpenAI ha tret, per cert, si us la voleu descarregar, l'app oficial de ChatGPT per iOS.
I està a Espanya?
Sí, avui me l'he descarregat.
Avui mateix.
Avui me l'he descarregat, no estava, és ChatGPT 3.5, entenc que és la versió free. I, hosti, és una app molt senzilla, simple i ja està bé. Imagino que estàvem farts de que hi hagués listillos que...
havia un exèrcit guarra que tira de l'api.
Havia un exèrcit de listillos, alguns amb bona fe i altres amb mala fe.
No, i fent pasta, sí, clar.
Clar, per fer que la facin els listillos la faig jo, que sóc Microsoft, no? És normal. Vale, escolteu, OpenAI, sí. Anem a contacte, anem una mica avui ràpids perquè tenim diversos temes que no vull deixar de parlar. D'acord? Ara tornem.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Aquesta setmana vàrem rebre una donació a la Xeta d'un antic, una renovació d'una donació de mecenes, d'en Dani Gaia, un superantic i amic del programa, ¿vale? Que feia, i quan vaig veure el correu que t'envia la Xeta dient tens un nou mecenes o un mecenes ha fet aquesta donació, me'l vaig estar mirant i dic, hòstia, fa temps que no veig el Dani en el nostre grup de Telegram, ¿vale? D'acord que som més de 500 persones i fem molt barullo, però, hòstia, hi ha uns quants que són els més actius i el Dani ho era. I dic, hòstia, on està aquest? Doncs pues jo què sé, mira, li va agafar un hamahuco amb Telegram, com li passa... És que tenim la sort de tenir oients intel·ligents que es plantegen les coses. Després reaccionen com si fossin tortugues ortopèdiques, però s'ho pensen, ¿vale? I el Dani va fer un Toni Gimeno. A la mierda!
A la mierda
el Telegram! A la mierda el no sé què! Vale, pues va tirar-ho tot per la borda i se'n va anar. Se'n va anar a les Amèriques i encara no ha tornat. Bueno, i ara ha tornat, vale? I hòstia, em va fer molta gràcia. D'aquí, Dani, no només agrair-te, que ja ho vaig fer en privat, ara ho faig públicament, la teva ajuda com a mecenes, que per cert és la millor manera que podeu fer a través de la Xeta, xeta.cat/mossegalapoma. Allà veureu com es podeu ajudar, que bé, és a partir d'un euro al mes o donacions multimilionàries, el que vosaltres vulgueu. Doncs això, doncs merci, Dani. I
merci, aquest, Dani.
Sí, de veritat. Aquest, totalment, sobretot, merci per haver tornat i no haver-te perdut amb la immensitat de l'aïllament. Doncs molt, molt contents. Anem a ByteRide, que és un patrocinador, l'únic que tenim. Que
per cert,
pues, saps una cosa, Marc? Veient com li van al podcast amb llengua castellana, alguns que segueixen, llengua espanyola, que també són de molt llarg recorregut, veient que tenien un sistema de patrocinadors a través d'aquestes plataformes, ho feien
bé. O Dimo i aquestes coses? O...
Bueno, no ho sé, però tenien com una mena, diguéssim, d'intermediari, no?, per temes de publicitat. Veient com els hi va i veient que no tenen patrocinadors, vale? Veient que cada setmana fan coses o cada dia i no tenen patrocinadors i han d'omplir amb autobombo, vale? No està mal tenir al nostre costat la gent de ByteRide. Vale. Gràcies a ells i només amb ells ja podem tenir la part més important del hosting, domini i tot això coberta. El que més ja és per a l'estudi virtual i altres cosetes. Doncs vinga, anem als amics de ByteRide i tornem de seguida.
ByteRite simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. ByteRite redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. ByteRite patrocina Mossega la Poma. Més informació a byteRite.dental.
A menys d'una setmana de la Worldwide Developers Conference 23, m'agradaria parlar d'algunes accions d'Apple, no rumors, que darrerament m'han cridat l'atenció. Vale? I he fet un recull d'algunes coses i vaig per la primera. Sabeu que fa unes setmanes va aparèixer Apple Music Classical?
Sí, no l'he provat. Sí? Mira que estic...
A veure, primer hem de fer una reflexió.
No t'he sentit...
Jo tampoc, però escoltant a l'Emilcar, que sí que ho és, perquè aquest nano ha estat dirigint cors de música clàssica, medieval, renaixentista, i en sap un huevo.
Està content o no? Jo vaig sentir que
sí,
la gent estava...
Sí, va dir, no, ell va dir que estava content. Ell va
el tema de cercar, no? Sobretot cercar...
Cercar la base de dades que hi ha al darrere, la manera com accedeixes. Ell va fer una reflexió que jo la considero molt interessant, que va dir, a veure... Quan escoltem música, diguéssim, actual, diguéssim que l'engranatge és sempre igual. És igual que sigui Spotify, que Apple Music, que no sé què. Vull dir que busquem per autor, per disc, per any, per popularitat. Diguéssim que hi ha un model bastant robust que sempre és el mateix. Vale? Que en música clàssica això no passa, perquè la quinta de Beethoven és de Beethoven, però l'ha dirigit 50.000 persones, l'ha interpretat no sé quantos...
Les diferents versions, i
si busques...
És que hi ha una cosa tan senzilla com dir Allegro. Allegro.
Exacte.
Què vol dir Allegro?
Què vol dir Allegro? O sigui,
Hi ha algunes cançons que posa, això són 144 bits per segon, vale? Amb la qual cosa és, pam, tens un ritme. Però Allegro, o el fantàstic Allegro Manon Tropo, Leggero, algú
Allegro,
va escriure això.
Allegro Manon Tropo és el que han de fer, és que han comprat els condons per afiliats.
Allegro Manon Tropo, foradets.
Sí, foradets. Jo crec que aquí Apple, ja et dic, sent una empresa com és, que cada vegada la veig més ultraconservadora, aquí Apple ha encertat, perquè ha entès que els criteris d'accés, de recerca, de classificació, de gaudí, de playlist, que envolten el món de la música clàssica, és per si mateix diferent, és una altra entitat de la resta de la música.
No pots tindre el Dr. Dre allà fotent-li.
Va ser arrel d'una compra, de fet, no?
Sí.
Van comprar una gent.
Com sempre fa Apple, que ell creix damunt d'ombros de gigantes, no? Van treure la versió per iOS fa unes setmanes.
Sí.
Hi ha versió per Mac? No.
L'aplicació de música de Mac.
Espera. Hi ha versió per iPad?
Ah, no ho sé.
Pausa dramàtica? No.
No ho sé.
Hi ha versió per Android?
Per Android, existeix?
Sí, per Android sí, no?
Aquesta setmana ha sortit.
Sí, és que ho vaig sentir. Sí.
El loro, Apple treu primer per Android que per Mac i que per iPad. Però què està passant?
Bueno, igual el port d'iPhone a Android és més fàcil.
Hòstia, Marc, això diu moltes coses, de cap
a... No els hi ha sortit dels collons fer-ho. No els hi ha sortit dels collons.
Bueno,
no,
i també...
Perquè...
No, i jo crec que expressa...
Igual que l'app del temps de l'iPad, que va sortir l'any passat. Han estat una dècada sense l'app del temps.
Justament ara que acabo de desinstal·lar l'app del temps d'iOS, perquè funciona, a part de que no ha funcionat durant moltes setmanes i s'ha parat i deixava de funcionar i tot, a part és que tu mires l'accuracy, que no sé d'on prenen les dades, i és una autèntica...
Falla més que una
escopeta. No, Apple és la seva pròpia proveïdora de data amb Dark Sky.
Mira, jo sé que és de pagament i això només ho pagarem als malalts del temps, però teniu dues opcions. Rain Alarm Pro, sobretot perquè tingueu sota règims de pluja.
Però Rain Alarm no és una predicció.
Rain Alarm són dues coses. Radar en temps real.
Radar.
Radar previst i predicció meteorològica també, a 10 dies vista. Són les dues
predicció, coses. Reina Lam?
Per vent, per pluges, per altres condicions.
I, Windy si voleu, va molt bé, diuen també.
Sí, i l'altra aplicació que va genial i que, és, a més, estèticament és, està tan treballada, tan treballada, teniu versió per Mac, per iOS, és Carrot. Carrot Weather.
Ah, Carrot Weather.
Que als Estats Units funciona molt perquè és com el sistema no estatal d'advertències de tornados. ¿Vale?
Fins ara Apple feia servir The Weather Channel, que és d'IBM, si no recordo mal.
Però molt malament. Perquè,
i a partir de iOS 16...
Sí, però una cosa amb el temps. Una cosa són els models generals, predictius, globals, i l'altra és que sobre aquests models tu apliques, et connectes a bases de dades locals, a serveis locals, sí, i vas aplicant correccions sobre aquestes prediccions generals. ¿Vale?
I Catalunya és molt complicada, eh?
Catalunya és complicada, però té un servei meteorològic molt bo que informa altres serveis aglutinadors i que si tu tens en compte aquestes APIs, pots actualitzar les teves pròpies prediccions.
Doncs el
vale?
Servei Meteorològic de Catalunya no parla amb Apple, ja està.
No, és Apple qui no parla amb el Servei Meteorològic de Catalunya. No és el servei. El Servei Meteorològic de Catalunya informa a entitats aglutinadores.
Això és commutatiu.
Bueno, jo crec que no, i per això he pagat
càrrec. Qui té més usuaris, Apple o el Servei Meteorològic?
Però qui sap la informació local? Meteocat o...
Clar, home, han de parlar.
Aquí. Vale, alguna cosa més que vulgueu destacar d'Apple?
Sí, jo una cosa, i és que si fa... No, ha passat una mica desapercebut, però van Apple, segons amb la predicció del Marc molt encertada, va treure Logic, però per iPad i Final Cut, no, de fet?
Sí. Logic i Final Cut. A més,
si això ho ha tret a una setmana de la WWDC, vol dir que tenen moltes coses a parlar.
És que tenen xitxa.
Heu vist reviews d'això? Heu vist revisions?
He vist algunes reviews. Jo aquest estiu, igual, si tinc temps, cosa que...
Per cert, model de subscripció.
Model de subscripció.
Que està bé, sí, haurien de combinar tots els models, però per gent que el necessiti puntualment o professionals que necessitin puntualment, està bé.
I 3 mesos de prova gratis. És a dir, primer prova és el del Carmelo a la porta de
l'escola. L'únic que passa aquí és, a veure, molt bé per Logic en general, perquè el que fem amb Logic, que és la part d'àudio, per entendre'ns, ho podem fer en el mateix iPad, ¿vale? Però la gent que ha fet revisions amb detall, més enllà de que alguna cosa pugui canviar, algunes funcionalitats també, altres no sé què, hi ha un greu problema que no resol amb aquesta primera versió, no sé què passarà a futur, i és que no permet treballar amb projectes que no estiguin en local, que no estiguin guardats en l'iPad. I això és una limitació, perquè depèn...
Home, però no, Tomàs, o sigui, és que és una limitació
no.
I és necessari, perquè és que
No, perquè en els Macs tu pots tenir un disc dur atachat. I si tens un disc dur atachat ràpid, tu pots treballar amb un projecte en el disc dur en temps real i renderitzar.
No pots treballar amb un projecte que estigui en un disc dur extern?
No. Amb Final Cut, no. Has de copiar tot el projecte en local, treballar i renderitzar i després salvar-ho fora. I això és un problema.
Tenen velocitat Thunderbolt també. No?
Llavors has de recordem que els iPad Pros ara ja tenen un tera de disco. Però sí, això t'obliga a tirar d'iPad d'un tera.
Aquesta és una gran limitació.
Bueno, llavors has de tirar... Però clar, és que des de, per exemple, els nous iPads Pros ja van amb USB-C, per tant no costa tant enxufar discos d'usos externs i aquest tipus d'història. El Logic Pro funciona amb alguns processadors A. Em sembla que amb l'A14...
De fet, l'iPad Pro original em sembla que no ho suporta, no?
No. Has de tindre, em sembla que a partir de l'A14 Bionic, sí. Em sembla que has de tindre un A14 Bionic, que llavors ja tires amb el... Ja pots tirar el Logic Pro. De fet, jo tinc aquest, però per tirar el Final Cut Pro has de tirar amb l'M1. Evidentment, si t'has comprat un iPad amb un M1, li has fotut un tera de disc. No hi havia motius fins ara per fer-ho.
Sí.
Però clar, tu pensa una cosa. Una persona que tingui que fer edició de... que treballa en temes d'edició de vídeo, és que tindre el Final Cut Pro en un iPad és que treballes on the fly, I pots fer... Potser no pots fer com proves de concepte i històries molt, molt heavies.
I hi ha un preu per subscripció bastant raonable.
Bueno, ara, si tu comptes que el Final Cut Pro costava per Mac costava 250 euros, que és més el compressor que val 60 euros, és a dir, pràcticament tens Si són 40, són 50 euros l'any.
No substitueix per un professional al Mac Studio o al que és el Mac Mini, però sí que li permet on the go fer el que tu dius, conceptes, però, no, proves...
Estàs enregistrant, carregues els vídeos...
Ojo, amb iPads Pros de los gordos, M1, amb un tera. O sigui, que no estem parlant d'una cosa barata, eh?
Però sí que és una cosa molt portable. És una cosa molt portable. Sí. I tens el pencil i llavors t'agafes, et poses amb l'equip i estàs, per a mi com ho farem? Posem això aquí, això, i ja fins i tot tens un projecte embastat i després te l'emportes, el portes en el Final Cut Pro de l'ordinador i en allà acabes de fer les últimes històries.
Tu treballes en l'iPad, el salvaguardes, això sí que el pots guardar al projecte, eh? El copies, el transfereixes amb un disc dur extern en el mateix iPad i després segueixes treballant a l'estudi, segueixes treballant a la feina. No?
El que em sorprèn és que el Final Cut Pro de Mac des de fa uns mesos té alguns filtres d'àudio que no els trobo, o sigui, que partint dels en Logic has de comprar aquests filtres de Pagano que valen bastants diners i és el de eliminar l'eco. Tu agafes el Final Cut Pro actualment, desvincules l'àudio d'un clip, desvincules l'àudio del clip i et fa un ajustament de la veu i li pots fotre el filtre de... Hi ha un dels efectes que es dius aïlles la veu. I llavors, a més, el que fa és que el filtre pots determinar quin percentatge d'eliminació de tota l'àudio, és a dir, fas eliminar la veu al 50%, al 60%, i llavors, perquè si fas, per exemple, eliminar la veu al 100%, dic, aïllar la veu al 100%, es queda com molt sec, com molt metàl·lic, molt poc natural. I en canvi, si busques pots buscar el punt just en funció del que has gravat, i a veure, si mireu els vídeos que han registrat doncs això sobre ChatGTP, en molts he agafat i ficat això, i la veu queda d'estudi total. I en canvi, en el Logic Pro no hi és.
No, aquí anava
no
també...
No sé si per... a les noves versions hi és, o no ho
aquí,
he trobat, però...
Aquí us ho volia jo comentar. Mira, aquesta setmana, ja passant de Logic Pro i de Final Cut Pro, per temes de la ràdio, que estic començant a gravar vídeos i tal...
Perdona una cosa. I una cosa també molt important. Des de fa cosa de 2 anys, quan va sortir l'iPhone 13, l'iPhone 13 normal va començar a incorporar l'enregistrament amb HDR. És a dir, tu graves amb l'iPhone, pots dir que gravi normal o que gravi amb HDR. Si graves vídeo amb HDR, big mistake, perquè llavors, diguéssim, has de controlar professionalment quin és el filtre de color d'aparença que hi ha. I d'alguna manera t'ho donaven, diguéssim, com si tinguéssim un cotxe de carreres sense control d'estabilitat. I aconseguir... O sigui, primer de tot era difícil, ¿vale? O sigui, no era trivial arrossegar el filtre i no sé què, no sé quantos, costava, però en canvi la versió actual tens una manera per tontos de fer-ho i diguéssim, tens com diguéssim la versió de dir que es vegi com es veu a l'iPhone i no fotis el tonto. I si vols jugar amb els colors, ja jugaràs, però si no ets un pro, et deixem que no t'estressis. Perquè era estressant. O sigui, jo vaig acabar i havia de dir, hosti, tu, és que aquest vídeo no el puc fer servir perquè és que no tinc que tirar-me molta estona corregint els colors perquè m'obliguen a treballar això. I com que tampoc tens un monitor ajustat de color i tampoc tens experiència d'això, dius, hòstia puta, deixem-ho fer per tontos.
Aquí voy. Aquesta setmana, per temes de la ràdio, mira, aprofito per comentar que ja hi ha un canal a YouTube que es diu Catalonia Ham, que parla de radioaficionats, que ja el tinc des de fa un any, però estava en barbeig total i ara he començat a pujar algunes coses de vídeo, perquè no tenia on fer-ho i perquè penso que té més sentit que baixi en allà que no que estigui dintre de... És com el teu que fas d'OpenAI, ¿vale? Bueno, pues que tu tens el teu canal de Marc, jo el meu no el feia servir i això és un tema genèric. Pues que sapigueu que hi ha un canal que es diu Catalonia Ham, que es farà en anglès i en català i que parlarà de temes de radioaficionats.
Barbecho, vale? Guaret. Barbecho és Guaret.
Guaret. Vale, doncs, a lo que anava. Què em passa? Hòstia, doncs que m'he trobat de cop i volta, tot i que tinc un workflow molt senzill i que intento no haver de fer res després, sinó gravar, pujar, vale? I no haver de... Però, bueno, hòstia, ara me n'adono que si vull caminar una miqueta més, haig de fer titulitos, transiciones, vale? I què m'ha passat? Hòstia, que tot i que jo per edició d'àudio faig servir GarageBand i que GarageBand va com va, no té meravelles, no ha evolucionat gaire, però bueno, funciona. ¿Vale? Hòstia, m'he hagut de baixar l'iMovie, tio, i m'he quedat al·lucinat de lo vell que està. Està aturat, no s'ha fet res en iMovie. De fet, no s'ha fet tan poc que quan crees un projecte amb Mac M1 i el tornes a obrir, es cancela a iMovie i no funciona. I he hagut que cercar alternatives per anar ràpid. Quina alternativa?
Mon fill per l'institut està fent servir l'iMovie sense problema.
Pues a mi no m'ha funcionat. Agrada.
O sigui, jo crec que el problema el tenim nosaltres. O sigui, quan has estat en has entrat a Final Cut Pro,
yeah,
vas a l'iMovie i dius...
No, Marc, però
l'iMovie va anar molt bé quan aprenia a editar vídeo.
Sí, jo també, però...
Tens el just i necessari.
Però és que a mi ni em funciona. O sigui, no és un problema meu.
Ja és un problema...
No, jo no puc treballar. Però és que igualment, quan he vist les coses, estava molt... Aleshores... alternatives d'aquestes per fer coses ràpides, no per fer res professional que te cagues, sinó per fer una cosa, una edició ràpida, un titulito, unes transicions. Bueno, el vídeo el problema que té és que li has de dedicar molt de temps, perquè quedi maco, perquè l'àudio quadri, perquè les pistes de vídeo s'ajuntin. En fi, és un rotllo, tio, són moltes hores dedicades. Hòstia, he descobert, ara fliparem amb el públic que treballa amb això, Adobe Premiere Rush. Rush de anar per feina, o sigui, ràpid, vale? De córrer. I hòstia, tio, t'ho fa tot automàtic, tot. Et baixa l'àudio, et puja el volum, t'ajunta les pistes de vídeo, t'ho fa tot, tio. És un OpenAI al vídeo.
Bueno, però és que això és el que han fet ara els de Photoshop. Els de Photoshop han integrat i ha generativa, però combinat amb les eines de Photoshop i bàsicament tu assenyales amb el cursor una zona i dius això... i és bestial. Mm. És bestial. He vist algunes imatges en les que utilitzaven, en les que havien agafat, per exemple, discos clàssics com el de Nevermind de Nirvana o el London Calling de The Clash, i quedava la imatge original del disco en el centre de la pantalla i havien ampliat la imatge com si la fotografia, diguéssim, fer un outzoom. I és al·lucinant les coses que foten. I a sobre ho foten super ràpid. I a més, la corba d'aprenentatge, o sigui, tu estàs dient que fas totes aquestes coses i la teva corba d'aprenentatge ha sigut plana. No
sí,
has tingut... O sigui,
sí,
tu saps que les hores que li hem ficat tu i jo a Logic i les hores que li hem ficat tu i jo a Final Cut perquè funcioni. Sí. I en canvi, aquestes coses començaran a...
Pues és que vens d'un... Ja no dic d'un Final Cut, és que vens d'un iMovie i te'n vas a Adobe Premiere Rush i flipes, tio, flipes.
Però perquè Adobe està, recordem, molt, aquí tenim molt... aquí a Adobe, tenim el nostre estimat Uri Nieto, estan invertint en molta gent d'intel·ligència artificial i sota la idea és de veure com agafar aquestes IAs i que són pròpies d'Adobe, que també ells ja tenen, perquè al final els papers i les coses són, i llavors ells tenen molt afinades les coses per agafar i treballar
si
contra
tens,
les seves eines.
Si tens un mínim d'idees d'edició d'àudio o de vídeo, ¿vale? Un mínim vol dir que hagis treballat amb GarageBand, amb Audacity, amb iMovie, i entres al món d'Adobe Premiere Rush, a part de que pots fer moltes més coses que no podies fer aquí, parlo de vídeo, amb àudio també, vas a YouTube, us mireu aquests tutorials d'aprenentatge ràpid, que són 20 minuts, i arribes a un nivell de productivitat en molt poc temps, molt gran. Perquè
substituiries el Final Cut Pro?
No, el Final Cut Pro són paraules majors, però compte, perquè Rush no és a l'Adobe Premiere per edició professional, és per edició de YouTuber. ¿Entiendes? O sigui, una cosa molt bàsica. És per un pim-pam. Per tant, no crec que sigui aquest el mercat, però el loro, que té per... Com acabes d'explicar tu dels perfils de colors, veritat?
Clar.
Pues el Rush té perfils de colors que els aprèn marcant-li tu una imatge. O sigui, tu dius, mira...
M'agrada així.
I tots els talls te'ls... harmonitza.
Això,
vale?
Això ho fa Final Cut, El que passa és que està dintre d'una de les moltíssimes opcions a dins...
Aquí està en Premiere, és a dir, que has de pagar més.
Fixa-t'hi una cosa. Quan tu tens una eina com Stable Diffusion o l'Unstable Diffusion, que és l'Unstable Diffusion sense els rails, i llavors surten mugrons i coses d'aquestes, que dius... Déu meu. Doncs quan... tu agafes i tens a l'Stable Diffusion, l'Stable Diffusion, el model genera coses. Mm. Quan tu tens GPT-4 connectat amb plugins, és a dir, és, tu agafes el GPT-4 i li dones caixes d'eines. Per exemple, li dones el Wolfram Alpha per fer càlcul matemàtic i càlcul estadístic, i té una capacitat de computació. El que fot, el que té Adobe és que té una llibreria quasi infinita d'eines de manipulació d'àudio, imatge, vídeo, modelat en tres dimensions, extrusions, històries. I llavors el que fa és que el model no té que fer tantes coses. El model pot dir, ara agafo això i pinto, ara agafo això i d'això, ara aquí genero alguna cosa, ara això ho junto, aquí faig un in-painting, aquí faig un out-painting, i tu només has donat un allò, i el model no té que fer tantes coses. Pot utilitzar les eines, és a dir, ja no és alguna cosa que simplement escup una xurra de píxels, sinó el que escupen aquests models són instruccions contra el Photoshop antic que està amagat darrere teu. Però tu no tens que agafar i aprendre totes aquelles històries del Photoshop, sinó que tu dius, jo vull això, sí, aquesta no sé què, i els grans, me li treus els grans, i la pell que sigui més natural, i aquests vídeos,
compte
i
que,
no sé què,
com és lògic,
i el fondo, i aquesta persona me la borra.
Aquestes utilitats que estalvien temps i que ajuden a la productivitat i que t'estalvien aprendre-les a fer-lo manualment, perquè ja ho tens automatitzat, vale? Excepte que siguis un professional i busquis aprendre-ho tu perquè vols aconseguir uns...
No sé si els professionals hauran de fer això, és a dir,
bueno, no
segurament...
Sé, però
els que
siguis...
ja ho saben fer, segurament continuaran treballant a la seva manera perquè són professionals.
Bueno, però es quedaran amb ninjas, sí, seran uns ninjas. Però, el que anava a dir, compte, perquè igual que en l'Adobe Premiere Rush, també amb el Photoshop i amb altres suites d'Adobe, totes aquestes eines, diguéssim, d'estalvi de temps, de productivitat, de no haver d'aprendre-ho, sinó directament donar-li botó i que s'apliqui, això té un cost. Això val tot per subscripció. Les subscripcions lineals, les bàsiques, són molt econòmiques. Però a mesura que tu vas volent guanyar temps, això...
Sí, el que passa és que aquestes subscripcions... ahir al matí, en 15 minuts, vaig justificar dos mesos de subscripció a ChatGPT.
Sí.
Perquè em va agafar i tres hores de feina, que a més són pagades a part, les vaig fer en 10 minuts, jo vaig firmar la feina, jo sabia exactament el que era, i vaig avaluar que el que jo estava entregant era el que tocava. Però m'ho va fer en 10 minuts. És a dir, 3 hores es converteixen en 10 minuts i a més és una feina que a mi em fotia una mantra tremenda a fer. És a dir, clar, quan tu tens una... Quan tu estàs treballant, és com quan tu estàs agafant i dius, ui, tinc que posar una cançoneta en aquest vídeo que estic fent ara. Quant tardo en piratejar una cançó? Quant tardo en anar a Jamendo i pagar un euro? I vas a Jamendo i pagues un euro. Doncs aquí es diu, hosti tu, és que pago aquesta subscripció, pago la subscripció del Photoshop aquest mes... I això és que jo tardaria 3/4 d'hora, ho foto en 2 minuts i tinc la resta del mes per continuar amortitzant aquesta eina. I com que el temps la farà servir més.
El
problema està
més,
que després passarà com quan tenim Netflix i HBO i el Disney. I
que
el
no voldràs renunciar, clar, perquè
molts,
va molt bé.
I al final tindràs un cost d'eines fixes, el que hauràs de tindre, dir, com un pressupost mensual, dir, mira, em poso un pressupost mensual per eines de software i aquest mes faré servir les que toquen. I segurament hauries de poder renovar més a més. Dir, aquest mes faré servir aquesta. I el mes que ve no sé. I si algú estic de vacances, doncs no pago res.
Exacte.
No, el que passa és que les cancel·lacions de subscripcions sempre són farragoses. I de vegades de dir, hosti, mira, aquest mes de vegades tinc...
Marc, tenim propostes, jo vull comentar dues coses, però tu has de marxar. Pues les faig jo, no pateixis.
O sigui, i tu expliques aquelles coses que volies explicar tu solet.
No, només vull parlar de navegadors, de dos navegadors que m'han salvat.
Tu vas començar a mossegar la poma parlant sol.
Que acabaré parlant sol, ja veuràs.
Acabaràs parlant sol.
I dos capítols després em tancaran, ja.
Jo estic amb tu, no t'amonis. Jo t'apoyo, jo no te deixo.
Vale,
jo no te deixo. Aquí passi el que passi. El que passa és que aquest any està sent molt complicat.
No, són 5 minuts, perquè tenim 4 propostes i només comentar-vos... De fet, és la part de truquis avui, més que a part de comentar-vos una cosa de navegadors, és preguntar-vos, preguntar què feu vosaltres.
I setmana que ve que hi note, no?
Hombre, dilluns que hi note, dimarts que hi note, parlem.
Dimarts, o sigui, un any que Apple no contraprograma mossega la poma.
Sí,
això
brutal.
Tio,
brutal.
Hem de fer una festa. Una abraçada, Tomàs.
Fins ara. Adéu. No marxeu, que seguirem amb propostes. Fins ara.
propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé, Mosseguis, vaig per feina, perquè són 6 propostes i una cosa que l'he ficat aquí en l'apartat de truquis, però de fet són unes interpel·lacions als Mosseguis que feu servir iOS i macOS. Anem a les propostes. En Cesc Gallego, parlant de música, ens diu que la UAB presenta, o ha presentat ja, un concert pel 50è aniversari del disc Tubular Bells del Mike Oldfield. Teniu vídeo d'aquest concert a YouTube i tot això ho trobareu a les notes del programa, com tota la resta de coses que hem comentat avui en aquest episodi. En Dani Gaia, parlant de viatges, si visiteu Budapest, una ciutat interessant per visitar, a banda dels bars, el baluard, dels pescadors i moltes altres coses que té la ciutat, diu, podeu visitar un museu espectacular de Star Wars, Traveling Galaxy. És Live Interactive Exhibition. Està molt a prop de la sinagoga, que és un lloc que, si esteu pel centre de Budapest, us sonarà, perquè hi ha indicacions. Diu, està molt a prop de la sinagoga i perquè més o menys us feu una idea de per on és. També en Dani Gaia, en aquest cas parlant del seu tema professional, que és un tema financer, parlant de finances, diu, si voleu simuladors i petita formació financera bàsica, el portal del consumidor del Banc Central del País Veí, el Banco d'Espanya, tenim un client bancari per fer aquestes simulacions. La veritat és que va bé. Teniu l'enllaç també a les notes del programa. L'Ernest Fors, ara aquí sobre intel·ligència artificial, es farà una jornada d'intel·ligència artificial aquest dimecres 7 de juny, que jo crec que el Marc no se'n recorda, i ell hi és, o sigui, ell va com a ponent, ¿vale? Perquè està ell i en Daniel Amo a la part universitària de la ERAM fent aquesta xerrada. Doncs això, si es voleu veure en directe i sou de Girona, a l'escola universitària ERAM, aquest dimecres, si no vaig errat, sí, dimecres 7 de juny a Girona. En Pau Puig, parlant de música, diu, imagineu-vos Pau Riba, Els Pets, Parlant Melancòlics, dins petites càpsules espacials, tot observant com la Terra es desintegra en un inesperat i pacífic apocalipsi, balades d'estadi olímpic assolellat l'endemà de la destrucció. Molt, molt, molt poètic i molt engrescador, Pau? Música en català acabada de sortir del forn. Se'n parlarà a Spotify. No, se'n parlarà. I teniu l'enllaç a Spotify. I tanquem les propostes, també en aquest cas de música, però ens la porta en Sinerbov, que es diu, un altre poeta també, diu, què passaria si Metallica fes cançons a l'estil de AC/DC? Doncs que tindríem quelcom de l'estil del grup Airborne. Airborne van a comprar la roba i les guitarres a la mateixa tenda que Metallica. I el vocalista veu la mateixa marca de whisky que en Dave Johnson. Ho he transcrit i la veritat és que anava tan ràpid que no he tingut temps de gaudir del que m'estaven dient. Bueno, i la mateixa marca de cervesa que en Brian Johnson, o sigui que molt bé. Aquí teniu l'enllaç d'un dels seus vídeos d'aquest grup que es diu Airborne. Acabem aquí les propostes i anem amb això que ho he enfocat com a truquis i de fet és una interpel·lació. Ara ben. Volia parlar-vos de navegadors. La pregunta que us vull fer és quins navegadors feu servir a iOS i a Mac. I us explico els que faig servir jo i per què. ¿Vale? I us dono idees perquè proveu alternatives, perquè amb els temes dels navegadors som còmodes, no ens agrada... No ens agrada tornar a aprendre com funciona un altre, jo el primer, i fa molta mandra quan canvies de navegador, però a vegades, hòstia, un canvi et pot suposar veure les coses amb una altra perspectiva. No? Això ho sabeu els de Mac, que si feu servir Firefox i sou addictes a YouTube, pues no teniu anuncis. Vale? O sigui, és clar, un YouTube gratis i sense anuncis. Bueno, per iOS, què faig servir jo? per defecte, el tinc així amb totes les situacions, vagi des d'on vagi, vagi de l'aplicació com vagi, vinc de Mastodon i, tinc, i salto al navegador, vaig a Brave. ¿Vale? Doncs jo utilitzo això, Brave. Per què? Perquè amb un botó i de manera selectiva desactives el JavaScript. I desactivar el JavaScript d'una pàgina web vol dir no a les cookies, no als portals, no als murs de pagament, no a la publicitat molesta i distorbadora. És una meravella. És com tornar a la web d'abans sense els colorins llampants. I ho pots decidir fer per cada una de les webs. És a dir, jo decideixo que en aquest domini s'activi, si no s'activi el JavaScript i navegui per on navegui allà dintre, no tindré més molèsties. En canvi, amb altres puc decidir, no, mantén el JavaScript perquè, jo què sé, perquè m'interessa, perquè ja pago pel contingut i no tinc molèsties o pel que sigui. Vale? Per tant, Brave per iOS és la meva recomanació i vull saber què utilitzeu vosaltres. I acabo amb Mac. Una descoberta d'algun consell que crec que es va dir per aquí alguna vegada i que jo l'he fet servir i estic molt content, i és Vivaldi. ¿Vale? Vivaldi, que crec que és una gent que ve d'òpera, que, bueno, òpera va fer coses que no eren molt ètiques i va dir prou, i aquesta gent va marxar i va muntar Vivaldi basat en Chromium per Mac. Aquest Vivaldi és àgil, és ràpid, pot utilitzar, per això que mateix que està basat en Chromium, la botiga de plugins de Chrome. Per tant, teniu One Password, teniu segur tots els plugins que pugueu fer servir amb un Google Chrome. Integra client de mail, integra client de RSS, o lector de RSS. Et permet entrar i generar-te la teva pròpia compte de Mastodon. Si és un... tot en uno. Jo ho faig servir, però no és el mail el tinc per veure com funciona, però realment tinc el meu client de mail i no és el de Vivaldi, però estic convençut que això li pot fer servir a molta gent. A més, té una altra cosa que m'agrada molt. Clar, penseu que és un navegador que fa tantes coses, té una petita barra lateral que quan la desplegues accedeixes a tots els recursos. Vull dir, és potent, és un navegador molt potent. I a més, i és una cosa que jo utilitzo, i no sempre és còmode utilitzar en diferents navegadors, que hi ha altres que ho permeten, però aquí jo crec que ho tenen molt ben resolt, que és l'organització de pestanyes o de grups de pestanyes per espais de treball separats. I jo tinc un que és per la ràdio, un altre que és per casa, un altre que és per mossegar la poma, i pots tenir moltes finestres obertes i que allò no sigui un caos, només endreçant-ho per grups. Vale? Està força bé. Brave per iOS, Vivaldi per Mac. Quins feu servir vosaltres? Expliqueu-nos-ho o bé envieu un correu a info@mossegalapoma.cat o en el grup de Telegram a la pestanya de General. Moltes gràcies a tots per estar amb nosaltres en aquest episodi i ens sentim la setmana que ve, que analitzarem allò que Apple haurà presentat en el Worldwide Developers Conference. Fins la setmana vinent. Adeu.